Molt bon dia, són 2:15 del matí, comencem la tertúlia al Gall del Monestir, avui acompanyada a l'estudi Ramon Bernils de la Ràdio de Sant Cugat, de Lourdes Dalmau, Narcís Clavell i Maria Sansa. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Primer repassarem els actes d'aquest cap de setmana, ja que és dilluns. No sé si vostès han participat en alguna de les activitats que hi ha hagut a Sant Cugat o no. Hi ha hagut la nit dels museus, que s'ha fet a nivell mundial i també a Sant Cugat hi ha tingut ressò. També a la Diada del Foc i també no sé si han seguit en plan esportiva l'ascens de l'handbol Sant Cugat.
No. I llegim la notícia a aquesta casa de que, doncs, que això, que estava molt, molt bé, no? Però no li, o sigui, personalment no.
No has anat al pavelló.
El dissabte hi va haver els Jocs Florals de la gent gran, també, que hi participen totes les llars de Sant Cugat, els Mirassols, de Valloreig.
I vas anar.
Estic al jurat fa 30 anys.
Sí, mira. I va anar bé?
Va anar molt bé, sí. La gent, és curiós veure gent de 90 anys com participa a la narrativa, a la poesia, és una feinada, llegir-se totes les obres, però és curiós, està molt bé, està bé.
Són de residències o de cases?
No, de
llars.
De llars.
Llars de dia, diguéssim.
Sí, de clubs.
Són més clubs, les llars d'avis, són més clubs que llars.
Més que residències geriàtriques.
No, són residències. N'hi ha algun que està en una residència, però no...
No és normal, sí, no. No, jo no vaig participar a cap acte perquè vaig estar fora.
Has estat fora. I del que avui t'obre totes les portades, suposo que sí que estareu al cas, que de fet, per dir que expliquem als oients que com que fa minuts que estan per aquí a la redacció ja estaven fent una tertúlia paral·lela sobre la qüestió de la imatge del dia que ha estat Pasqual Maragall, expliquem per qui no ho sàpiga, l'expresident socialista ha aparegut en un acte dels republicans per donar suport a la candidatura d'Esquerra Republicana on figura el seu germà. L'expresident ha estat ovacionat per la militància d'Esquerra. De fet, els 1.500 assistents s'han aixecat de la cadira per aplaudir l'arribada de Maragall, que acompanyat de la seva dona, la Diana Garrigosa, ha baixat les escales que donen l'accés a la pista. Els crits de president, president i els aplaudiments s'han allargat durant diversos minuts i sobre això encara dic que Ernest Maragall, número 2 d'aquesta candidatura europea dels republicans, no s'ha estat de criticar el PSC i assegura que és un partit excatalanista encadenat al PSOE. Anem per dues parts. Primer, el que penseu d'aquesta imatge del dia que es repeteix a moltes portades de Pasqual Maragall a un míting, i un míting que no ha estat del seu partit, d'Esquerra Republicana, i amb tot el que li pot envoltar Pasqual Maragall.
A mi, si em permets començar...
Perquè era del teu partit, esclar.
No, si em permets començar, no perquè fos això, sinó perquè els conec des de fa 30 anys. Esquerra Republicana va entrar al govern de la Generalitat amb el president Pasqual Maragall, i per tant penso que li deuen un cert agraïment. I a més es van comportar regularment bé. De fet, va haver de demanar eleccions anticipades perquè no es van acabar de portar bé del tot, però vaja, això és una altra pel·lícula. L'Ernest Maragall el conec des de fa 30 anys també. Quan jo vaig entrar a militar al Partit dels Socialistes, ell ja estava a l'executiva del partit, amb la qual cosa penso que alguna cosa deu tenir a veure de com ha anat derivant el partit. Penso que és una anècdota més de campanya.
Aviam, sense ànim d'anar a criticar a ningú, però a mi ens creu. Ens creu lamentablement, el meu pare té Alzheimer, no? I tot i que amb algunes coses sembla que tingui la seva raó, la veritat és que viuen en un món que ja no és el seu. Aleshores, jo penso que a les persones malaltes se les ha de protegir una mica de l'espectacle. I per tant, jo penso, si fins i tot hi hagués anat, doncs que no hagués sortit a la premsa. Ha sigut una cosa tapada. A mi em sap greu una persona malalta, diguem-li, l'exposin d'aquesta manera.
Jo penso que el que l'ha de vigilar i no l'ha d'exposar és la pròpia família. Si hi ha la dona i el germà, s'ha de cobrir tots els actes que tinguin un interès públic. Verdament això té un interès públic de que Pasqual Maragall, que ha sigut el number one d'aquest país, doncs vagi a un acte d'un partit. Ho trobo bé o ho trobo malament? Ja tampoc m'agrada molt que l'Ernest Maragall hi sigui, sincerament, però hi és. I crec que si a la dona i el germà el porten, la responsabilitat és dels familiars i no dels altres.
Sí, però hi ha molts familiars, de vegades, tantes vegades hem vist, no?, familiars que se n'aprofiten, ja no només de la imatge, sinó de vegades de posicions, de diners, del que sigui.
Home, en aquest cas, no crec que s'aprofitin econòmicament de l'estància d'allà.
Bueno, de vegades, mira, la gent es pot... I una vegada, precisament, un socialista, el Josep Subirat, em va dir, no?, i és unes paraules que m'han quedat després de molts anys, me les va dir, diu, les persones se les compren de dues maneres, amb diners o amb vanitat, no? Mira, jo penso, la Diana Garrigosa n'està molt ressentida en el Partit Socialista, i qualsevol cosa el pugui, diem-li, molestar, doncs ella és capaç de fer-ho, potser tota la família Maragall, pel que sigui, i potser actua més visceralment que no racionalment.
Però tu creus que se va molestar el Partit Socialista el fet que hi hagi Pasqual Maragall, perquè Pasqual Maragall s'havia retirat del Partit Socialista feia temps,
sí, però no...
és un elefant.
Aviam, quants anys va estar... O sigui, ha sigut una ànima del Partit Socialista Català, el Pasqual Maragall, ha estat una ànima, un símbol.
Però era una heterodoxia. Quan era president de la Generalitat, era del
Partit Socialista,
però era heterodox.
Bueno, també parlaven de les maragallades. No era... Ves a saber si ja començava, diguem-li, a tenir algun tipus de problema.
Maria, estaves fent que no amb el cap.
No.
No,
a veure.
Jo que tinc que és un problema quan era president de la Generalitat.
Narcís, anem a deixar parlar la Maria que...
A veure, el Pasqual Maragall, com diu el Narcís, és veritat, no ha sigut mai un punter del partit. Ha sigut una persona socialista per naturalesa, però no ha estat a l'aparell. Malgrat ha estat president i ha estat alcalde de Barcelona durant molts anys, però no ha estat una persona que ha treballat a la tripa del partit.
Ha sigut una insígnia. A Pasqual sí. Maragall és una insígnia del Partit Socialista
sí,
durant
no,
molts anys,
no,
doncs ja està.
No,
vull dir que una insígnia
no,
és el mateix que si la bandera catalana anés a
representar
una altra cosa.
Que acabi de parlar la Maria després de l'interpel·lació.
Jo penso que tots els presidents d'un país, i en aquest cas president de Catalunya, representa el país. No representa el seu partit, sinó que representa el país. Per mi, jo vull que un president em representi a mi també, encara que no l'hagi votat. Per tant, és una insígnia de país, i accepto que és una insígnia de país. Accepto que com a alcalde de Barcelona va ser una persona, i és una persona, ho és, jo penso que encara ho és una persona amb una ment brillant i una persona que té idees, i com la seva mateixa dona moltes vegades deia... ell obre moltes capses i té que necessita algú al costat que les vagi tancant, perquè és un home de moltes idees. Ha estat sempre un home de moltes idees. Ha estat professor a universitats americanes, ha estat professor a universitats italianes. És una persona que jo li reconec, totes les bonances i que m'encanta com a persona. Però, bueno, jo penso que ha representat el ser president de Catalunya més que una persona que ha treballat en els intríngulis a la cuina del dia a dia del partit, perquè les cuines d'un partit són molt importants.
Indiscutiblement un president ho és de tota la població, però això no treu també que quan a més pertany a un partit, doncs és un president que ha sortit del partit.
Permet la diferència amb el que vol dir la Maria. Per exemple, Pujol, president de la Generalitat durant 23 anys, representa pel partit molt més en el dintre del partit de lo que ha sigut en Maragall
sí,
en el dintre del socialisme.
Sí, sí, però...
Això és la veritat que a mi em sembla. En Maragall ha sigut socialista, ha sigut president de la Generalitat, però no ha sigut com un Obiols o una gent que s'ha...
Com Joan Reventós o un...
Reventós, que eren socialistes que però... feien gran el partit. El Maragall estava dins del partit i era socialista, però no ell
però
no feia res pel
partit. Imatge. Vale, era la imatge, i la imatge us asseguro que a nivell de màrqueting val molt. Era la imatge del partit.
Sí, però
jo
penso
i
que ara no parlàvem de màrqueting en aquest
sí,
moment.
Sí, home, és la imatge, va fer la foto. Tothom diu la fotografia, no? Doncs han anat a fer una fotografia. Han anat a fer una fotografia i això és màrqueting. I això no està bé utilitzar una persona malalta per fer màrqueting.
I si ho demana ell?
Sí.
Ell està en consciència, ell té aquestes capacitats per tot.
Jo penso que no estem en condicions d'analitzar-ho.
Clar, jo no... Fins a quin nivell està la seva malaltia tan desenvolupada com per no poder decidir.
Pot estar moments de lucidesa, moments de menys lucidesa, i si la dona i el germà el porten, és la responsabilitat.
El germà deia que no sabia res. El germà ha dit que no sabia res.
No sabia res.
Que ha estat una sorpresa.
Lamentablement jo tinc el meu pare amb Alzheimer. I el meu pare té estones que sembla que parli molt bé, però en canvi els metges diu, escolta'm, no li feu cas. És igual el que digui, és igual el que ell demani. Sí, això m'ho han dit moltes vegades els metges. És igual el que ell demani. Una altra cosa és el que li convé.
Però jo penso que ja no... Abans ho deies tu, Lourdes, amb un exemple que penso que és realitat, perquè jo l'he viscut amb companys meus. El poder a vegades et dona el poder, entre cometes, tot el poder que puguis, fins i tot el poder de ser una tonteria de regidor d'un ajuntament, a vegades et fa pensar que ets més important del que ets.
La vanitat.
No sé si és vanitat sí. O és el que sigui. Si és vanitat és un pecat capital, no? I per tant, no sempre tothom és tan important com es pensa que és. I estic d'acord amb tu amb que hi ha gent que utilitza per fer màrqueting de coses que no, jo crec que èticament no hauria d'utilitzar. Jo penso que èticament no s'hauria d'utilitzar. Però bueno, tampoc ens podem posar... Jo no sóc capaç de posar-me a qui va dissenyar aquest procés d'aquesta campanya, entens? No tinc arguments.
Amb això també estic d'acord. Vull dir, vale, una vegada s'ha dit i tal, tampoc no té tanta importància. Vull dir, jo per mi relativitzo molt les coses. Vull dir, aviam, bueno, doncs s'ha fet, segons criteris i tal, em pot agradar més o menys, segur, a molta gent li agradarà, i tampoc no cal donar-li més voltes, I també m'agradaria dir una altra cosa. Per mi, Pasqual Maragall va ser l'excel·lent alcalde de Barcelona, el millor alcalde que he tingut a Barcelona, no tant de president de la Generalitat.
Canviant de qüestió, doncs, deixem al marge sí. La qüestió de Pasqual Maragall i la imatge del dia, i ens centrem també en el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, que ha dedicat bona part de la seva intervenció d'aquest diumenge en un mitin a Conca, defensant la feina de l'altre candidat del Partit Popular a les eleccions europees, Miguel Arias Cañete. El cap de l'executiu no ha fet, de fet, cap referència al polèmic comentari del cap de cartell, en què va justificar que havia perdut el cara a cara amb la socialista Elena Valenciano, amb l'argument que no va voler demostrar la seva superioritat intel·lectual perquè no l'acusessin de masclista. Tot plegat, què us sembla? De fet, primer, les declaracions del senyor Arias Cañete, i segon, com ho agafen els partits del Partit Popular i el senyor Rajoy, que en parla, bueno, que no en parla.
Aquest senyor, que ja fa molts anys que el coneixem per les seves declaracions del trasbassament de l'Ebre, famoses també i de primera pàgina de diari, alguns mitjans de comunicació posen en dubte que aquest senyor arribi a ser parlamentari europeu. No sé per què, no sé quins arguments tenen per dir.
Comissari, en tot cas. Parlamentari, sí. Comissari posen en dubte.
Alguns diuen que anirà de comissari, però no de parlamentari.
Jo he sentit al revés, que anirà de parlamentari, però
exacte.
No anirà de comissari,
exacte.
No?
Bueno, la qüestió que és possible, no ho sé.
Però el que vol ser és comissari.
D'acord, però passant per parlamentari abans.
Home, bueno,
de totes maneres, he
no
de poden, dir...
Perdona, crec que no poden ser comissaris si no són parlamentaris.
Ara ho esbrinyarem.
Comissaris són com els ministres.
Sí, però no necessiten ser parlamentaris. Els ministres de govern no, no són parlamentaris.
No són parlamentaris. No. Maria?
No, anava a dir que, bueno, que és una persona que té negocis dubtosos. Des de fa molts anys apareixen a tots els mitjans de comunicació.
De petroli.
I que a mi personalment és una persona que no sé si és intel·ligent o no, però jo penso que les declaracions que ha fet sempre, per mi, té la intel·ligència a terra.
Una cosa és, diguem-li, la capacitat d'una persona de ser més loquaç, més encertada i tal, i l'altra és la intel·ligència.
Jo crec que té la intel·ligència
sí,
a terra.
Sí, bueno, per això, jo qüestiono el que tu dius, i jo penso que és una persona...
Si no sap usar de la paraula, és que no és gaire intel·ligent, eh?
Jo crec que és una persona molt intel·ligent. I, a més, ho ha demostrat amb les negociacions moltes vegades que ha tingut a la Unió Europea, negociant temes per a Espanya amb un resultat òptim i positiu. I llavors, què, no?
Fes-me una llista del que...
Oi, a més, tot el que sap d'agricultura li va ensenyar una senyora, segons ell...
Va continuar la frase cap allà, sí. Després de dir aquestes declaracions, el senyor Arias Cañete va dir... Si les mujeres m'han ensenyat mucho, todo lo de agricultura...
Si va fer bé alguna cosa...
A més a més, qui l'ha substituït? Una altra senyora, vull dir... O sigui, que una expressió, potser no molt afortunada, però suposo, això li ve per algunes converses que hagi pogut mantenir ell, potser amb algun equip de publicitat, o li porti la campanya, li hagi dit, oi, no te passes, no sé què, però, si no semblarà que te la menges, ¿vale? No m'estranyaria gens.
Però escolta'm, ja pensar això ja és greu, no?
Pensar això és greu, jo preguntaria quanta gent ja ho pensa?
Jo no.
O tots som iguals?
Jo no ho
és
sé.
Que, esclar, vull dir, una cosa és el que es pot dir i l'altra és el que es diu.
Però això és com si el senyor McCain, al seu debat amb el senyor Obama, els seus treballadors que li preparen la campanya, digués, no te passes que és negro. Pregunto, què passaria?
Bueno, segur que els hi avisen... Segur que els hi avisen i de dir no toquis aquest tema perquè pot afectar aquí, pot afectar allà o el que sigui.
Jo t'he de dir
que... Pot ser contraproduent. Podria ser perquè un tema de racisme. O sigui, si amb una persona...
No, però no t'està dient no toquis el tema del racisme. No, diuen, sí. no et passis...
No et passis, per exemple, reforçant els teus arguments amb aquest tema.
Lourdes, jo penso que és indefensable.
Perdona una cosa, i cadascú pensa el que vol.
Sí, cadascú pensa el que vol, però deixa'm que digui el que jo penso. Perquè pensar pots fer pensar lliurement, com has dit tu abans, que pensin molta gent que és superior a l'home, a la dona, a la dona, a l'home, a la negra, a la blanca, a la blanca, a la negra, que pensin el que vulguin. Però que un candidat a les eleccions europees, un que es postula per ser comissari de la Unió Europea, pugui arribar a dir, al sortir, que ha perdut, perquè ella ha hagut que limitar la seva capacitat intel·lectual per posar-se a nivell de la dona.
Un tio que és capaç de dir això, i dic un tio despreciativament,
és que és un tio que no es mereix absolutament res i que d'intel·ligència no vol a té l'estada de les altres. És un retrasat mental impressionant.
Mare de Déu.
Absolutament, jo ho dic clarament. És un tio que no es mereix absolutament res. No hi ha dret que digui això de les altres.
És terrible una persona que et dirien de tu. Ara, que un afronti una estratègia de baix perfil és una cosa que es fa i molt. Estratègia de baix perfil.
I que ho digui perquè és una dona.
Això és el que ha quedat malament, que es digui, que s'utilitzi.
Anant als mitjans locals, jo he de dir que vaig estar al debat de les eleccions europees que veu fer aquí a la Casa de Cultura.
Ah, jo també.
I de tota la representació, i no representava el partit que jo votaré, hi va haver una noia, que em sembla que l'heu entrevistat fa poc, que va donar-los 1.000 voltes a tots els representants dels altres partits polítics. Per tant, a veure, és evident que sobre aquell tema, perquè el que es tractava era de parlar de les eleccions europees, no estàvem parlant de ciència quàntica. Per tant, jo si vaig a un debat d'eleccions europees vull que m'expliquin què pensen fer quan estiguin a Europa.
Aquí jo crec que sota es van equivocar, perquè sent una persona que podia dominar la matèria, per exemple, explica'm una cosa, una persona, ella està, que domina la matèria tal qual, què significava estar llegint papers? No era una representació? O era normal que estigués llegint papers? Això demostra que estava fent una estratègia de baix perfil. Ara, si tu em dius, davant d'una senyora, també es pot fer davant d'un home.
O que no en sabia més, perquè li tremolaven les mans, eh?
Estava fent un paper, no era el seu. Escolta'm una cosa, una estratègia de baix perfil la pots fer davant d'un home i davant d'una dona.
Lourdes, és no, més, tu no em convenceràs, jo no et convenceré.
Que el que jo ja penso és que estic potser fins i tot a l'altra banda. En quin sentit? Algun cop jo he dit aquí, a mi les alumnes em donen més bon resultat que els nois. Per tant, jo crec més en les dones que no amb el resultat dels nois. Que ara hi ha més homes en el món, diguem-li, amb els llocs claus, per un tema d'història i de tradició, però a la llarga, i si no, mireu els resultats acadèmics de les dones. Donen més bon resultat les dones.
Saps per què? Perquè els teus alumnes retrenen la seva intel·lectualitat per donar camp a les dones.
Això és així. Perquè les dones, escolta, que de tot hi ha, també tinc, és el que estic dient jo,
que els homes i les dones som intel·lectualment igualment. Tenen les diferències fisiològiques que gràcies a Déu són les que m'agraden a mi.
Narcís, t'estic parlant de mitjanes. T'estic parlant de mitjanes, no t'estic parlant de persones, t'estic parlant de mitjanes. I les mitjanes en els resultats de les dones, alumnes, estan sent superiors als dels nois.
A veure, contesta'm una cosa. Quantes dones al món cuinen? El 80%. I el 10% els homes. Quants grans cuiners hi ha en el món?
Raon dones.
Això no vol dir res.
Sí, sí que vol dir.
Quanta gent dones cusen? molta més que els homes, però els grans modistes són homes. Això no té res a veure.
Digui, les grans modistes són senyores que no han sortit, que no han tingut els mitjans de donar-se a conèixer. Estic convençuda
que això no vol dir res. Això no vol dir res.
El que està dient és que qui sempre es dona a conèixer és l'home envers la dona, quan aquella feina la fa molta més vegades les dones.
Per això t'ho estic dient, per un tema històric.
No és només històric.
I tant, a la llarga jo crec que ens hi posaran, i si no, mira les caps d'estat, mira l'Angela Merkel.
Però no és només històric, Lourdes. És un problema que la dona, que jo penso que té moltes capacitats i moltes més capacitats de fer coses igual o millor que l'home, té una estructura mental de poder diferent que la de l'home. L'home vol ser sempre el número 1 i la dona no sempre vol ser la número 1, encara que faci la feina millor que el que té de número 1. Però no per la història, sinó perquè jo crec que tenim unes ambicions diferents.
Perquè la dona pensa en col·lectiu.
Sí.
Clar, per aquesta necessitat, clar, però això tot és un procés natural que s'ha produït. Mira, com han canviat les estructures socials amb el moment en què la dona no ha estat sotmesa al tema de casa de la família. Abans no hi havia ni neveres. A la força havia d'haver-hi algú a casa, i els papers tradicionals era que era la dona que estava a casa perquè tenia els fills. Però ara tot això ja es decideix. Si vull tenir fills o no, és un tema d'ideologia.
La meva feina i dels meus estudis és antropologia cultural. I s'ha demostrat que les dones de les cases rurals dels pobles petits són els que porten la casa.
El matriarcat.
Sí, hi ha matriarcat. Però quan parlem de situacions polítiques, quan parlem de situacions, fins i tot de ser director d'un centre, és director d'un centre de primàries, normalment és més fàcil que sigui una dona, però un centre de secundària no acostuma a ser una dona.
No, amb el meu centre.
Bueno, és el teu problema, però...
No és un problema, és una satisfacció.
Vale? Per tant, sí que és cert que és un tema cultural, sí que és cert que encara que ara potser no estem d'acord amb les quotes, però que els països nòrdics van haver de posar les quotes per arribar on estan en aquest moment, a un 50%, i possiblement jo no hi estigui d'acord, però bueno, s'ha de fer una certa revolució d'alguna manera.
I la revolució està en marxa.
No, jo no volia sortir del comentari d'en Canyet.
Com canviarà els sistemes de treball? El típic contracte de treball deixa d'existir en molt poc temps. 30 anys ja no arriba. Almenys això van informar a les facultats més prestigioses que tenim aquí a Catalunya. Aleshores, molta feina es fa amb ordinador ja a través de casa, no necessita una, una acció presa. Però és que s'està fent minoritàriament. Anem a imposar el sistema. No hi hauran contractes, tots seran freelance.
Bueno, això ja ho veurem.
I s'actuarà per projectes. Bueno,
tot això és futurible. No és futurible.
Això és el que estan treballant.
És tan gros el que ha fet en Canyeta que pretens desviar la conversa cap a un altre assumpte. Parla'm d'en Canyeta. Jo sóc dona. Tu el votaràs, en Canyeta. Aquell que diu que no tens la capacitat intel·lectual.
No cal dir a qui votarem.
No, jo pregunto...
No. Ha sigut un lapsus, suposo. A veure, de totes maneres, jo continuo dient, Narcís, ja sé que tu estàs enfadada amb aquest senyor, però aquest senyor ja des del trasbassament de l'Ebre ja ens va demostrar
que per collons ho veia.
Però saps el que em fa patir més a mi? Que el gran estat del país en què pertanyem... És que és el ministre més ben valorat per vots de la població, i això sí que em preocupa, francament.
Sí, és veritat. Això diu que la democràcia és el menys mal de tots els sistemes.
Jo crec que t'enfada més a tu com a home el del Canyet que a les pròpies dones, que jo sento aquestes declaracions i penso que...
Es deixa els homes en ridícul. Escolta, per l'amor de Déu, que no pensem com ell.
És ridícul dir aquestes frases, i a mi, com a dona, em molesta en aquest moment, però penso...
I m'indigna que Rajoy surti després amb un fitting i no faci cap comentari. Ningú hagi de demanar disculpes.
Què creieu d'això? Que el Rajoy no li diré mai.
Pensa igual.
Ningú partit polític, representants, com en el seu moment va haver-hi el Guerra, i moltes altres comentaris que han tractat a les dones, diem-li, tan desafortunadament.
El Guerra, no. El Guerra no ho recordo.
Sí,
res.
Precisament sí. No, el Guerra no. Mira, ho he escoltat, sí, sí, el Guerra, el Guerra què va dir?
No, ara no, el Guerra va dir que no se pillaria, passaria per Ribot o el sud de Catalunya, però l'altre...
No, no, anteriorment.
L'altre feia sense dir-ho.
I si voleu ho busco perquè aquests dies ho he sentit. Moltíssims, ningú mai ha sortit a, diguem-li, a donar... a demanar disculpes ni històries d'aquestes, cap.
Mira, parlant de disculpes, l'altre dia va sortir quan van assassinar, i no dubtis que estic en contra, a la presidenta de la Diputació de Lleida, de Lleó, malgrat totes les seves manifestes que havia fet i que es parlen.
Però un assassinat no es pot.
Però un assassinat no es pot, de cap manera, s'ha de rebutjar. Ara es parla de que en el Twitter, i s'ha de limitar el Twitter perquè si hi ha gent que l'apoya, gent que no l'apoya. Però escolta'm, i quan s'ha dit que el Mas l'havien de matar? I quan s'ha dit que el Carles Rovira l'havien de matar? Tot això, el ministre no diu res. I ara que surten els del PP, llavors es diu, per l'amor de Déu, perquè ja sabem de quin peu calcen els del PP.
Qui ha tingut més amenaces de mort? Contra quin
partit? És que s'han de quantificar les amenaces de mort.
Contra quin partit s'han tirat més, s'han posat més dianes.
S'ha dit el Mas, mata-lo. Mata-lo.
A les xarxes socials contra el Mas s'han dit barbaritats.
Per descomptat, totes fora.
I ara, però ara...
I la llei per què es diu ara i no abans.
I abans no havia rebut membres del PP. Escolta'm, i el de Ciutadans... No,
estic parlant per què l'autoritat... Per què
la
meva pregunta és ben clara.
S'ha realitzat ara.
Lourdes, la meva pregunta és ben clara. Per què el govern no fa res contra aquests tonteros?
Cridem tots. Narcís, perquè en aquest moment s'ha matat...
Em posaré el nivell intel·lectual teu. Baixo.
Moltes gràcies. T'ho agrairé.
Ara estem iguals.
Escolta'm una cosa, ara s'ha produït una mort i fins ara no se n'havia produït per aquest tema.
No, però no és una mort.
No és el política. Problema de la mort, perquè no, és després de la mort.
Personal,
que, és després de la mort que es fan els tuits. És després alabant-se, alabant la mort. És igual que la mort.
La del
la mort ja ha passat.
Tot això. Home, és que no té res a veure.
La mort ja ha passat. És alabant-se la mort, alabant-se la mort i dient que està ben morta.
Però estic dient,
encara és pitjor, encara és pitjor. Encara és pitjor. Perdona, Lourdes. Una persona que és morta. Una persona que és morta.
Puc contestar la conductora? M'ha preguntat ella,
No, doncs deixa que et digui una cosa. Una persona que és morta i després a la base la mort, està molt malament. Però una persona que encara és viva i li dius que la matis, encara és pitjor.
Aviam, número 1. Amb el senyor Mas, m'imagino, haurà sigut per temes polítics. Totalment. I per temes polítics que hi han hagut per tot arreu, des de Tarres, des de, com amb el de Ciutadans i tal. En aquest cas, per al tema que sigui no polític, hi ha hagut una mort. I aleshores, el que diuen és, no pot ser que llavors una mort s'aplaudeixi amb cançons com les he sentit que són repugnants, que el noi ha demanat disculpes perquè eren repugnants, deien, no només amb ella, sinó tots els del Partit Popular, o no sé quants, 15 del Partit Popular, o els que siguin, o aquesta senyora s'ha mort un bitxo i tal. Si us plau, ara s'ha produït una mort. I no era política, però tota aquesta gent que hi ha tal han utilitzat les xarxes per reconduir-ho a nivell polític, perquè estan atacant a unes sigles d'un partit, no a aquesta senyora.
Últims segons per la Maria i tancarem aquí, que ja són les 9 en
punt. Jo he de dir que com a política i com a regidora d'aquest ajuntament vaig patir una sèrie d'anys que havia de mirar els sotes del cotxe abans de pujar al cotxe, on l'alcalde i alguns caps de llista anaven amb un policia a tot arreu. I això no hi ha dret que passi, ni aquí ni enlloc. Això no hi ha dret que passi. Per tant, jo penso que elevar la categoria de donar-los i de fer-los entrar a la discussió a persones que no són capaços de saber contenir la seva veu, doncs mira, jo no val la pena ni discutir-ho.
Moltes gràcies per aquests minuts de ràdio, Lourdes Dalmau, Narcís Clavell, Maria Sansa, per haver-nos acompanyats, i fins dilluns de la setmana vinent. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.